Gràcies, com dèiem, Ignasi Arbussà, Daniel Arasa i Alfons Calderón. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Quan són les 9, ara arriben els titulars que ens porta la Carolina Costa, després el comentari de Manuel Milian Mestre, i després tindrem més temes fins a les 10, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, amb les seccions de família i de bioètica, entre d'altres.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia francesa, ha detingut a dos etarres aquesta matinada a la localitat francesa d'Albi, a 5 quilòmetres de Tolosa del Llenguadoc. Es tractaria de José Javier Oses i Ugaiz Errazquín Telleria, de 28 anys. Errazquín seria un dels assassins del regidor del PSOE, Arrasate Mondragón i Saías Carrasco. L'agència de qualificació Moody's ha rebaixat entre 1 i 4 esglaons la nota de 28 bancs espanyols. Aquesta reducció, que ha afectat una part molt important del sector, s'ha produït després que el govern espanyol ha demanat aquest dilluns formalment a la Unió Europea les ajudes per sanejar la banca. El govern espanyol està analitzant de manera crítica els productes i serveis que es beneficien de l'IVA reduït en l'actualitat aplicat a sectors com el turisme, 8%, i béns de primera necessitat, el 4%, amb l'objectiu d'ampliar les bases imposables de l'impost i elevar la seva recaptació. Las Vegas Sands Corporation decidirà a principis del mes de setembre la ubicació del macrocomplex d'Oss i la mà dreta de Sheldon Adelson. Mike Lieben assegura que encara no hi ha favorit entre Madrid i Barcelona. Avui els delegats de la corporació visiten la capital espanyola. I en esports, el Barça, l'esport de futbol, se les ha proclamat campió de la Lliga. Ramon Castrella, molt bon dia.
Bon dia. El Barça de futbol sala es va proclamar campió després de superar en el cinquè i definitiu partit al Pozo Múrcia per 3-6. Temporada brillant d'aquest equip de Marc Carmona després de guanyar Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya i la Champions. També cal dir que cal tenir cura amb el rumor d'última hora que està circulant a partir d'una informació de Televisió de Catalunya, segons el qual l'exdavanter del Chelsea, Drogba, podria arribar avui a Barcelona per negociar el seu fitxatge pel Barça, tot i que algunes fonts ho desmenteixen. En canvi, sembla que també s'allarga la incorporació del lateral de la selecció espanyola, Jordi Alba. Avui el president del Barça, Sandro Rosell, compareixerà davant dels mitjans per analitzar l'actualitat blaugrana, mentre que ahir el portaveu Toni Freixa negava cap problema amb Dani Alves per haver jugat un amistós trobant-se de baixa. I acabem amb l'Eurocopa perquè Espanya viatja cap a Ucraïna, a Donetsk, on demà s'enfrontarà contra Portugal a la primera semifinal de l'Eurocopa.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9. Avui el comentari ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia, bon dia. Tothom coneix la història, suposo, del segle XX, i tothom coneix les tensions que habitualment s'han produït en Europa amb dos grans conflictes bèl·lics i amb el Mediterrà, que ha sigut sempre com el forat de vegades de les rastes dels conflictes europeus i altres vegades ha sigut el niu on han nascut molts dels conflictes que han viscut. Precisament la Mediterrània en aquest moment s'ha convertit una altra vegada en l'eix de la política on se defineixen dos universos, dos cultures, dos grans mons. Al nord està del Mediterrània està el cristianisme amb totes les seves fórmules que diguin el que vulguin acaba sent el fonament i la raó de tot el que és la nostra cultura, la nostra història i la nostra tradició. Al sud de la Mediterrània està l'islam, que progressa, augmenta, s'incrementa i cada vegada més es torna virulent. Una cosa és ser virulent, l'altra cosa és ser violent. Jo crec que la semàntica ens ensenya les diferències i matisos. Virulent és quan emergeix des de dintre tota una força, una potència que desestabilitza la seva pròpia tranquil·litat o naturalesa. Violent és quan se torna agressiu cap a fora i acaba creant conflictes directes i frontals. Justament ara estem veient el Mediterrà i especialment en l'Orient del Mediterrà estem vivint un conflicte que cada vegada va pujant de to, va pujant de to i arriba a moments en què se torna preocupant. Estic referint-me, per exemple, a Síria, m'estic referint a tot el que han sigut les dites primaveres àrabes o primaveres àrabs, que els anys passats, l'any passat i l'altre, vam tombar totes les dictadures que hi havia en tot el nord d'Àfrica, en tot el que és el sud de la Mediterrània. Hi ha un estat que va resistir i aquest estat s'ha engranat, és Síria. I aquest estat, que el que tenia era una violència interna, està projectant cap a fora la violència. Justament avui se reuneix l'OTAN per estudiar, davant de la denúncia de Turquia, el que ha sigut una agressió. Una agressió a un avió de guerra, a un caza que ha arribat. Aquest fet ha sigut una manifestació explícita de voluntat de conflicte. No se dispara contra un avió, i menys utilitzant míssils dirigits per làser, que suposa ja una utilització d'una alta tecnologia bèl·lica i que comporta una eficàcia quasi bé absoluta. Tot això manifesta un malestar profund i ens porta a consideracions breus i greus que hem de tenir presents. La primera, que ha passat en Líbia, enorme confusió després de la guerra civil. Enorme confusió i no està clar el seu futur. Cap a què ha succeït en Túnez? Tothom donava a Túnez com a exemple de la transformació islàmica moderada i estem vivint com un procés d'una creixent immoderació islàmica. Què ha passat en Egipte? Ho acabem de veure. En aquest moment Egipte ens planteja una incògnita immensa amb els germans musulmans triomfant electoralment i posant un primer president de la seva corda. Què passarà en Egipte? Egipte és la clau d'Orient Mig. Orient Mitjà sense Egipte no té estabilitat, és impossible. I Egipte és avui dia la més gran de les incògnites que amenacen al Mediterrà, de tal manera que pot portar això conseqüències insospitades. Què passarà en Síria? Probablement serà inevitable una gran guerra interior. I ja ho faci que aquesta guerra interior no se converteixi en un conflicte virulent exterior, perquè al costat té Iraq, i al costat té Iran, i al costat té justament Israel. I aquesta és la porta, aquesta és la clau. Si Israel se veu en perill i ara bé està, i en aquest moment està amenaçada per totes les bandes, Israel pot acabar creant l'esclafit que com es porti el conflicte definitiu al Mediterrà. Per tant, és un moment de reflexió sobre la geopolítica, però és un moment de reflexió sobre la naturalesa dels pobles i de les civilitzacions. Al nord de la Mediterrània està Europa amb la crisi profundíssima de valors i d'inestabilitat i d'inseguretat. Al sud de la Mediterrània està explotant unes revolucions islàmiques que regressen al passat, que retorna a configurar una capacitat de violentació o violència que, Déu faci, no acaben sent, finalment, un conflicte viu. Bon dia.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Com cada estiu, tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Raül Martínez del 23 al 28 de juliol, Ahir d'Espel del 30 de juliol al 4 d'agost i Albert Folk del 20 al 25 d'agost. A més, la ponència Teologia i Litúrgia de la Dedicació d'Esglésies per Bernat Juliol, monjo de Montserrat. Trobada general el 27 i 28 d'octubre a Olesa de Montserrat. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria del monestir, que està completament renovada. Inscripcions fins al 6 de juliol. Informa-te'n al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Francisco de Assís i Tierra Santa. Aquest és el títol d'un llibre que acaba de publicar el vicari de la custòdia de Terra Santa, el franciscà Artemio Vítores. El pare Artemio repassa la història des de l'època de les croades fins a la total dominació musulmana i ens endinsa en els orígens de la presència franciscana a Terra Santa. Davant el fracàs de les armes, els fills de Sant Francesc prenen pacíficament els sants llocs i des del segle XIII fins a l'actualitat organitzen en aquests indrets guàrdia en nom del món catòlic, no sense grans problemes i patiments, com explica també el pare Artemio en aquest llibre. I és que Terra Santa és el centre de l'espiritualitat franciscana i d'aquí surt l'epopeia de la presència dels franciscans en la terra de Jesús, una presència que té el seu origen en l'amor del Sant d'Assís a Jesús, home i Déu encarnat, i a l'ambient on va viure i va manifestar el seu amor a tots els homes. Ens acompanya Artemio Vítores, vicari de la custòdia de Terra Santa i també autor del llibre Francisco de Assís i Tierra Santa. Pare Artemio Vítores, molt bon dia, buenos días.
Buenos días y muy calurosos. Tenemos unas temperaturas terribles, 36, 37 grados, que vamos, esto parece un horno.
En Israel y Palestina están acostumbrados a estas temperaturas cuando arriba.
Bueno,
cuando...
pero quizás no es sin pasarse, hombre, sin pasarse. Yo por ahí por el desierto va bien, pero en Jerusalén no. Bueno, de todos modos, son cosas del verano también.
Sí, se acepta un poco con resignación, sí, y esperanza franciscana.
Sí, sí, sí.
¿Cómo definiría usted este trabajo, Francisco de Assís y Tierra Santa? Un trabajo que nos lleva, bueno, un poco pues, a los orígenes de la custodia franciscana de Tierra Santa.
Yo se lo mandé el otro día al Papa, vamos, hace unos días, a través de su secretario me animó a seguir investigando en esa savia de la espiritualidad de San Francisco que tan bien ha hecho a la Iglesia. Pues yo definiría, pues, esa palabra revolución es una palabra muy, muy, suena a armas, ¿no? Y no sería San Francisco, pero un cambio radical en la actitud de la Iglesia. Un cambio radical, estamos en la Quinta Cruzada. En la Quinta Cruzada que se basa en este principio. Hay que recuperar el Santo Sepulcro. Y las famosas palabras del delegado del Papa, el tal Pelayo, que era portugués: el Islam se ha impuesto con las armas, ha dominado con las armas, hay que destruirlo con las armas. Y San Francisco no es de esa opinión. Vamos, no es esa opinión. Cristo no es de esa opinión. Cristo es de la opinión de que el amor es capaz de superar todo. Entonces, la idea fundamental es que Cristo, Francisco es un enamorado de Cristo, por todas partes. Y Cristo nos ha enseñado a amar a los demás, aunque sea para morir con él, por los demás. Entonces Francisco dice, yo si quiero imitar a Cristo tengo que ser un mártir como él. Vamos, morir como él. Y entonces esa actitud de amor ha tenido una fuerza que lo que no consiguieron las armas, lo consiguió eso. Entonces San Francisco se quiere encontrarse con el sultán, que el mismo Pelayo le dice, oye, ¿pero tú crees que aquí te manda Dios o te manda el diablo? Fíjate qué cosas más terribles. Entonces él y el sultán, que era un hombre pues quizá dialogante y un político, pero vamos, una persona buena, queda admirado de San Francisco por dos cosas. Primero, dice, porque había una ley que la cual tenían que cortar la cabeza, daban una moneda de oro a quien llevara la cabeza de un cristiano. Y le dice San Francisco, según un comentarista de aquel tiempo, del 1226, que no era franciscano, dice, yo según la ley y según mis consejeros, te tendría que cortar la cabeza. Pero, hice unas palabras un poco extrañas, no para un musulmán, esta vez voy a ir contra la ley, para un musulmán, porque no sería justo que yo te quitara la vida a ti que has venido a dar tu vida por mí, por mi salvación, aunque esté equivocado. Eso es un símbolo del amor. Entonces, por ejemplo, entre los creyentes es posible, entre verdaderos creyentes, es posible el diálogo cuando son verdaderamente, están basados en la autenticidad.
Para Artemio Vítores, usted ha publicado el libro San Francisco de Asís y Tierra Santa, donde describe la historia de la llegada de los franciscanos a estos lugares y de la forma de hacerse cargo de la custodia de Tierra Santa. En todo este tiempo han pasado muchas cosas y a usted le preocupa, por ejemplo, la pérdida de población cristiana en esa zona,
Por desgracia, sí. Bueno, yo quisiera añadir una nota más en eso que he dicho. En ese libro cito mucho al Papa Benedicto XVI y también un poco a Juan Pablo II,
sí,
que citan ellos también estos acontecimientos diciendo que no son cosas del pasado, sino que es el camino que tiene que seguir la Iglesia hoy. Estamos hablando de hace 8 siglos, ¿no? Entonces, eso tiene una actualidad importante. Bueno, pues, volviendo al tema, tú sabes que los frailes vienen aquí, se encuentran sin cristianos. Aquí hemos estado 4 siglos, hasta el 1551, en que los únicos católicos fueron los frailes, y luego había algunos peregrinos y los mercaderes. Pero sobre todo, mira, ya que sois de Cataluña, pues eran famosos los mercaderes catalanes, los que venían por acá. Tú piensas, pues Cataluña, Aragón, Cataluña, todo eso, todos esos han tenido una influencia grandísima, ¿no? Pero durante 4 siglos los frailes eran los únicos católicos que había aquí. Entonces, hacen un proceso de crecimiento. No os quiero cansar, pero voy a dar solo 2 datos muy sencillos. 1948, en Jerusalén, los cristianos representaban casi el 20% de la población, 19,4%. Hoy, han pasado 64 años, los cristianos no representan, los cristianos locales, me refiero a los cristianos palestinos, no llegan al 1,4%. Y además divididos en 10 o 12 grupos. ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos algo, Tierra Santa se va a quedar sin cristianos. Decía Pablo VI, si un día desaparecieran los cristianos de Tierra Santa, los santos lugares se transformarían en museos. Cosas bonitas, pero les faltaría la vida, esas piedras vivas de que hablamos nosotros, ¿no? Entonces, hoy la preocupación seria, grave de la Iglesia tiene que ser esta. ¿Cómo salvar los cristianos de Tierra Santa? ¿Cómo? Los frailes durante la historia lo han hecho usando 3 métodos muy sencillos. Primero, buscando un trabajo para ellos. ¿Cuál es el trabajo? Todo lo que se refiere a los souvenirs, a madera de olivo, del nácar, y era el trabajo que hacían los cristianos y con eso comían. Segundo, las escuelas, la educación ha sido fundamental. Y tercero, intentando buscar una casa para ellos, porque aquí las circunstancias han sido siempre muy difíciles y lo siguen siendo. Entonces, es en ese camino concreto, práctico, que hay que hacer, porque para nosotros, los cristianos de Tierra Santa, es, como dirá, son nuestra madre, la Iglesia Madre de Jerusalén. Uh-huh. Somos todos, hemos nacido aquí y todos somos hermanos, hijos de una misma madre. Puede ser como ya mayor, como mi madre, puede tener 95 años, puede tener el Parkinson, pero es mi madre y el día que la perderé habré perdido algo importante.
I tant. Artemio Vítores fa 41 anys i mig que viu a Terra Santa, va arribar a Jerusalem concretament l'11 de setembre de 1970, és fill de Palència, Castella i Lleó, però criat i ha crescut al País Basc, a Tolosa, a Beasain. Usted se siente un poquito castellano, vasco y bueno, también...
Y me he criado como fraile en Andalucía.
Sí.
Y luego... dos años en Orihuela, así que fíjate que ya no... y lo demás aquí, pues ya no sé dónde soy.
Pues de la tierra de Jesús seguro que es también. Sí.
Seguro, eso segurísimo. Aquí llevo 41 años y, hombre, una situación no ha sido fácil, porque llegué nada más comenzar el Septiembre Negro, uh-huh. El famoso Septiembre Negro, que ahora no se habla mucho, pero fue terrible.
Fue la primera intifada, digamos, ¿no?
Sí. 20.000 palestinos en... no, eso fue en Jordania, uh-huh. El Septiembre Negro. Aquí yo he conocido ya 6 guerras y 2 intifadas. No te creas que aquí vamos de rosas, pero vamos, uno se va haciendo. Y yo creo que lo que más me puedo yo definir es la pasión. Yo he tenido... bueno, hombre, yo creo que para estar aquí hay que ser creyentes y hay que tener... mucho amor, pero hay que tener también mucha pasión, que pasión por los santos lugares, pasión por los hombres, por las mujeres, por los cristianos, por todas esas cosas, y eso hace superar tantas dificultades. Una vez el Papa Calixto III, que era por ahí de Castellón, por esa parte, escribía a los franciscanos en el 1460, por ahí, dice: yo me maravillo cómo podéis estar tan contentos en la tierra del Señor, sirviendo a los santos lugares, dice, a pesar de las palizas que os dan, así literalmente, estos bárbaros infieles. Pero vamos, las palizas no es nada cuando tú tienes una ilusión, un amor y sobre todo una pasión. Yo creo que eso ha sido mi vida y bueno, pues oye, vamos haciéndonos viejos, pero el problema es pues que hay que buscar sustitutos.
Sí, molt bé. Para acabar, para Artemio Vítores, en este libro, Francisco de Asís y Tierra Santa, brevemente, si puede ser, ¿qué es lo que el lector puede descubrir así de más nuevo sobre San Francisco y su carisma en Tierra Santa?
Pues yo creo primero descubrir la figura de Francisco, que no es muy conocida hoy en España. Antes lo era, pero hoy no.
La conocemos mucho de nombre, pero quizá poco de contenido.
Ese carácter universalista, Cristo para todos. Cristo para todos, ese carácter universal, que es tan, tan actual, pero muchas veces no lo queremos reconocer. Cristo es para todos, igual. Para los cristianos, para los musulmanes, para los judíos, para los de Barcelona, para los de los otros. Todos somos iguales ante Cristo. Cuando Pablo dice esas palabras... no habrá ni paganos, ni judíos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, porque todos somos uno, iguales en Cristo. Esas son palabras preciosas y era lo que movía a San Francisco. Yo creo que eso hoy es lo más interesante y lo que más nos puede tocar a todos.
Pues con esta idea nos quedamos. Moltíssimes gràcies per Artemio Vítores, vicari de la custòdia de Terra Santa. Gràcies per haver-nos acompanyat. Un abrazo muy fuerte desde Cataluña hasta Jerusalén, hasta Tierra Santa. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Un abrazo para todos vosotros. Venga. Adiós.
Radio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Sàlvia a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana, les 3 pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac dedica el seu darrer llibre a la nova evangelització. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ja s'ha implantat la taxa farmacèutica. A les oficines de Catalunya Caixa ofereixen la forma d'estalviar-la a les persones jubilades que domiciliïn la pensió. Catalunya Caixa.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de deu. El Banc dels Aliments va commemorar ahir el 25è aniversari de la seva creació a Barcelona amb un acte institucional a l'auditori del Cosmocaixa a Barcelona, amb la presència de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del conseller de Benestar de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, entre altres autoritats que havien confirmat la seva assistència. Per parlar d'aquest acte i per fer balanç d'aquest quart de segle del Banc dels Aliments, entitat pionera en la lluita contra el malbaratament alimentari a Espanya i a Europa, ens acompanya uns minuts el vicepresident de la mateixa Fundació Banc dels Aliments i un dels fundadors de l'entitat, Jordi Peix. Senyor Jordi Peix, molt bon dia.
Bon dia tingui.
Com va anar ahir l'acte de celebració d'aquests 25 anys?
Bé, sempre es tracta de recordar què vam fer al començament, els inicis. Els inicis, si és una mica explorador, aventurer, es proposen innovacions, hi ha una il·lusió, hi ha una militància, diguem-ne. I eren uns moments, era el moment en què arribàvem a la democràcia, en la qual hi havia unes ganes de participar en el canvi. Llavors hi havia una colla de gent, una colla de bona gent, de que van veure que hi havia aquest model, van veure aquest model dins Europa i van decidir aplicar aquest model a Catalunya. Es va fer una crida buscant un magatzem, perdó, que a vegades s'ha de començar per lo més seriós, un magatzem. Es va fer una crida a les indústries alimentàries perquè aportessin aliments i el començament va ser, sincerament, relativament fàcil. Va haver-hi solidaritat, la gent es va abocar i es va començar a treballar. En uns moments sortíem d'una crisi, de la crisi de la transició. Hi havia gent que patia fam, hi havia la gent gran, sobretot. Penseu que les pensions eren reduïdes, ara també, però llavors, especialment llavors, no? Hi havia les vídues. Les dones treballaven a casa i al moment de quedar-se vídua quedaven amb la pensió reduïda del marit. Hi havia també els accidentats de la vida, gent que havia quedat a la cuneta. Després ja vam sofrir la crisi del 93. Ara celebrem 20 anys dels Jocs Olímpics, però la gent no se'n recorda que al mateix temps va haver-hi una crisi bastant forta. Una crisi que va durar poc, tot s'ha de dir, perquè les barreres aduaneres cap a Europa van caure, l'exportació de Catalunya es va llançar, però va ser un moment de meditació del banc. Vam decidir, enfortir-se, buscar noves fonts de subministre, buscar alternatives per trobar menjar, i ens hem trobat amb aquesta crisi, la crisi que estem patint ara, i llavors el banc la va detectar immediatament. Per què? Perquè la gent que demanava en un any, el 2008-2009, es va duplicar. I llavors és quan, diguem-ne, vam refundar el banc. El banc s'ha fundat fa 25 anys, però la veritat és que el refundem cada dia. I concretament va ser el moment en què es va fer un pas molt important amb el president, amb l'Antoni Sansalvador, en el qual es va decidir popularitzar el banc, buscar la solidaritat de la gent de Catalunya. En aquells moments es va fer el gran recapte, per donar-se a conèixer, però per buscar aliments, que és això el més important.
Sí,
la veritat és que la resposta ha estat molt bona. 3 anys seguits que fem això, i en aquests moments, sincerament, vull dir, la solidaritat de la gent de Catalunya es veu en la mesura en què cada dia més podem servir l'augment de demanda. Hi ha augment de demanda, hi ha crisi, però hi ha solidaritat. I per nosaltres això és molt important.
Solidaritat que es va veure en l'últim gran recapte a finals de novembre passat, però que els tres últims anys doncs, ha funcionat molt. Moltes gràcies per aquest balanç dels 25 anys de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, que té el seu magatzem principal al carrer Motors, a la Zona Franca, i el telèfon al 93 3 46 44 04. Esperem que pugui seguir treballant molts anys per atendre les necessitats i que potser en un futur no sigui necessari aquesta presència, no, del Banc dels Aliments, que suposo que segueix treballant en xarxa, oi?
Bé, la crisi en què estem patint ara, desenganyem-se, s'acabarà potser més ràpid del que la gent es creu, però els pobres seguiran existint. Per tant, hem de seguir treballant, hem de seguir enfortint-ho i hem de seguir trobant noves fonts dels aliments.
Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Peix, per haver-nos dedicat aquests breus minuts. Hem parlat amb el vicepresident i un dels fundadors de la Fundació Banc dels Aliments, ara fa tot just 25 anys. Moltes felicitats per aquest quart de segle. Ens alegrem que l'acte d'ahir anés bé. Fins un altre. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia francesa, ha detingut a dos etarres aquesta matinada a la localitat francesa d'Albi, a 5 quilòmetres de Tolosa del Llenguadoc, que es tractaria de José Javier Osés i Guaid Errazquín Telleria, de 28 anys. Errazquín seria un dels assassins del regidor del PSOE arrasat en Mondragón, Isaías Carrasco. Las Vegas Sands decidirà a principis del mes de setembre la ubicació del macrocomplex d'oci. La mà dreta de Sheldon Adelson, Mike Lieben, assegura que encara no hi ha favorit entre Madrid i Barcelona. Avui els delegats de la corporació visiten la capital espanyola. I el govern espanyol està analitzant de manera crítica els productes i serveis que es beneficien de l'IVA reduït en l'actualitat aplicat a sectors com el turisme, el 8%, i béns de primera necessitat, el 4%, amb l'objectiu d'ampliar les bases imposables de l'impost i elevar també la seva recaptació. I en esports, el Barça, l'esport de futbol sala, s'ha proclamat campió de Lliga a la pista del Pozo per 3-5. Els blaugranes rediten així el títol de Lliga, sumen a les Copes d'Espanya i del Rei i a la UEFA Futsal Cup. Fins aquí les notícies, tornem a més informació a les 10.
Ràdio Estel. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770.
Ei, Júlia, quan sortim de la uni agafem el tram, enllacem amb Rodalies i ens plantem a la platja. I quan tinguem gana... I a la tarda tornem amb la tesis i parem a Glòries a fer unes compres. O millor, anem fins al zoo a veure els... I a la nit sí o sí a l'auditori.
A l'hora de moure't entre Barcelona i el Maresme, tria les combinacions del tram i Rodalies de Catalunya i descobreix com n'és de fàcil i econòmic amb el títol integrat.
Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus. En alimentació, drogueria i perfumeria, de manera permanent. I amb la qualitat i la garantia de sempre. Vine, comprova-ho tu mateix. Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
ensenyava als deixebles dient: «No doneu als gossos les coses santes ni tireu les perles als porcs, perquè les trepitjaran i després encara giraran per destrossar-vos. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin». Aquest és el resum de la llei i els profetes. Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren. Però és estreta la porta i aspre el camí que mena a la vida, i són pocs els qui el troben. Aquest fragment del capítol 7è de l'Evangeli de Mateu ens serveix avui de punt de partida per a l'espai de família i matrimoni que compartim sempre amb la col·laboració dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Avui tenim amb nosaltres dos membres d'aquests equips, matrimoni format per Susi Losada i Juan Carlos Pérez. Bon dia a tots dos.
Buenos días, Ignasi.
Avui parlarem de com treure de nosaltres els ressentiments, fora ressentiments. De vegades ens considerem ferits sense motiu, i el pare Lluís Armengol, jesuïta, en el seu llibre Levántate y anda, les reflexions sobre la vida quotidiana, em sembla que ho encerta molt bé a l'hora de parlar i de donar-nos pautes per pensar a treure aquests ressentiments que de vegades ens envaeixen.
Sin duda, el padre Armengol está tocando aquí un punto clave en la relación de la convivencia, es decir, en los aspectos que hacen a la interacción personal, tanto a nivel de matrimonio como de familia, como de trabajo, en fin, todas las relaciones en lo pequeño. Indudablemente que las relaciones interpersonales hacen de que nosotros crezcamos, maduremos y devengamos una persona bien conformada. Pero también es cierto que las relaciones interpersonales que producen fricciones, producen problemas que van generando en el fondo de nuestro corazón unos sentimientos que solemos decir de resentimiento. Es decir, estas fricciones producen heridas que están muy relacionadas con el grado de susceptibilidad que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros somos muy sensibles a los gestos, actitudes y palabras de los demás, es probable que saltemos a la primera por cualquier cuestión banal incluso. Por lo tanto, encaja muy bien el tema este que nos propone el padre Armengol con lo que hemos leído del Evangelio de hoy, que aunque son tres mensajes ahí superpuestos y que no tienen mucho que ver uno con otro, pero sin embargo el hilo conductor sería: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
Y por lo tanto, reglador, ¿no?
Es la regla de oro que es común a muchas tradiciones religiosas, no solo a la nuestra, pero que es una regla de oro que todos deberíamos aplicar permanentemente.
Sí, vemos que muchas veces nos sentimos agredidos y la agresión es real. Pero muchas veces depende de nuestra susceptibilidad, de nuestra interpretación.
Parlem d'agressions no físiques, evidentment.
Ah, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Agressions...
De tipo emocional, psicológico, en el trato de las personas. Por eso te digo que a veces no depende de lo que te dicen o de lo que te hacen, sino de tú cómo lo interpretas. Que por lo general, es que muchas veces hay falsas interpretaciones que dependen de tus lesiones previas, ¿no? Entonces tú, a lo mejor el otro, y eso pues puede pasar a veces con la pareja o puede pasar con los hijos, ¿no? Que tú dices una cosa y el otro te lo toma mal, pero porque te ha interpretado mal. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar allí? O rompes la relación y te vas cerrando cada vez más o contestas agresivamente, o rompes el círculo de la agresión y empiezas a andar el camino de vuelta, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú estás con resentimiento, eso te destruye, te provoca mal humor, no eres una persona feliz. Encima se contagia, porque contagias esa mala onda, digamos, a todo lo que tienes alrededor, ¿no? Y entonces el clima a veces en la familia o en los grupos, que puede pasar también, se hace irrespirable, ¿no? Y ya te digo, muchas veces no depende de lo que te hacen, sino de tú cómo lo interpretas. Entonces, es importante analizar de que si eso que te han hecho es una cosa que es real la ofensa, O si responde a veces a tus actitudes, porque si tú eres una persona agresiva, hipercrítica, que estás buscándole la quinta pata al gato permanentemente, criticando a los demás, estando en posición así de maestro y de querer que todo sea como tú quieres, claro, eso muchas veces en los hijos o en la pareja o con la familia política puede provocar reacciones. Puede provocar reacciones que te pueden destruir un clima familiar que no, en última instancia, no hace reino eso, ¿no? Uh-huh. No.
Claro, la pregunta es, simplemente con aconsejar de que eches fuera los resentimientos, ya está arreglado el problema, no. Es decir, esto es como el juego de los niños. Si a un niño no le das para que se entretenga otro tipo de juego, no le puedes quitar porque lo que va a producir es una pataleta. En ese sentido, el antídoto al resentimiento, indudablemente que es fundamentalmente el perdón. Es decir, es a partir del perdón, de la actitud de perdonar de todo corazón, sinceramente, cómo se produce el poder limar el resentimiento. El resentimiento no desaparece, es una especie de reacción natural que tiene el ser humano. Pero cuando tú no tomas conciencia de que eso te está envenenando y que se puede cronificar, como decía Susi, una persona resentida está ceñuda, está con, digamos, seria, todo lo ve negro, e incluso eso le produce, incluso es uno de los caminos hacia la depresión. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que el perdonar, el ponernos en el lugar del otro, el de tener buenos sentimientos hacia las actitudes que tienen los otros y la propia pareja o los hijos, entonces estaremos empezando el camino de contrarrestar lo que puede ser el resentimiento. De allí que sea el crear felicidad, el sembrar bondad alrededor nuestro, en nuestras actitudes y nuestra forma de ser, es el mejor remedio para el resentimiento. El resentimiento desaparece ante una actitud de comprensión ante la agresión supuesta que nosotros hemos recibido.
No, y a veces, ya como te decía antes, era importante saber rectificar, saber analizarnos. ¿De dónde sale ese resentimiento? ¿Lo provocamos nosotros? ¿Somos nosotros los agresivos en realidad? ¿O nos agreden gratuitamente, no? Y entonces, saber rectificar, saber hacer limpieza, saber tener, porque para colmo se contagia. Te amarga, pero te contagia a todos los demás. Y puede llegar a hacerse un clima irrespirable en una familia si te sentes a comer y empiezan, ¿no es cierto?, las peleas y las agresiones, y tú me dijiste, y yo te dije, no te hablo, no voy. Bueno, y eso pasa.
Es como la expresión del resentimiento de alguna manera, ¿no? Recordar.
Hay que ver qué pasa, a ver qué pasa y limpiar. Como hacen en la noche de San Juan, que dicen que
els
queman.
Els mobles per cremar-los, no? Cremar claro. Allò que és vell i renovar,
sí.
No?
També te podés confessar.
Efectivament.
El padre Armengol, que en esto es muy africano, nos cuenta un cuentito, como siempre, a él le gustaba.
Sí.
Dice que un padre subió una montaña con su hijo y el hijo tropezó, se cayó y pegó un grito fuerte. ¡Ay! Y al instante oyó un ¡ay! Que le respondía a su grito de dolor. Y entonces el niño se enfadó y gritó un insulto. ¿A quién le había dicho, a quién se había burlado de que él se había caído? Entonces, claro, el insulto enseguida volvió a sonar.
Otro insulto, claro.
Y entonces recibió el otro insulto. Y entonces el niño le dice, papá, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto que estoy escuchando? Y entonces el padre pegó un grito muy fuerte diciendo, ¡hijo, te quiero! Y al rato escucha el eco, ¡hijo, te quiero! Y entonces le dice, papá, ¿por qué se produce? ¿Qué es esto? ¿Quién es el que habla? Entonces él le explicó lo del eco. Le dice, hijo, el eco en realidad es como la vida misma. Si tú insultas, vas a recibir insultos. Pero si tú dices cosas agradables y amables, vas a recibir amabilidad.
No oblidem que en arribar al final de la nostra vida, diu el pare Armengol, estarem contents d'haver deixat un rastre de bondat i del perdó de Déu per tots els llocs on hàgim passat. Si ho fem així, no només haurem contribuït a fer créixer el seu regne, sinó que, a més, haurem viscut amb més alegria i més pau. Amb aquesta última reflexió del jesuïta Lluís Armengol, concloem aquest tema que, d'alguna manera, ens ajuda a buscar les maneres d'aturar-nos, no?, quan hi ha aquest clima d'allò que es diu en castellà dimes y diretes, no?, d'enfrontament permanent i de ressentiments, en definitiva.
Que t'amarga la vida.
Sí, que poden ser més superficials, però a vegades poden derivar, com vosaltres ens dèieu, en més profund.
Incluso cuando se analiza cuáles son las razones que nosotros creemos que son grandes razones, a veces son trivialidades sin ninguna importancia, ¿no?
L'Espai de Família i Matrimoni ha viscut avui l'última edició del mes de juny. A partir de la setmana vinent estarem en el juliol i els 4 dimarts del juliol tindrem la presència de l'Enric Garí i la Montse Teixidor i ens acompanyaran una mica abans de l'horari habitual, a les 9 i pocs minuts. Per tant, avui al Juan Carlos i a la Susi ens queda agrair-los la seva contribució en aquesta temporada i desitjar-los que els vagi molt bé la trobada internacional dels equips de la Mare de Déu al Brasil, al juliol, és, no? El
sí, de 21 al 27 de juliol.
Molt bé, esteu preparats allí, ja per
allí estarem. Allí estarem.
Molt bé, suposo que amb molts matrimonis i famílies de tot el món.
Sí. 8.000 més o menys.
Déu-n'hi-do.
Además, Brasil, que és un país de gran efervescència.
Sí, i tant, i tant. Un país emergent. I després aprofitareu per anar al vostre país, a l'Argentina, també, no?
Sí.
Doncs bon viatge, Juan Carlos, Susi, moltes gràcies. Moltes gràcies. I fins la temporada vinent, si Déu vol. Adéu-siau.
Adiós.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 69 00 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Passen 4 minuts de 9:45, parlem de bioètica i avui en aquest espai us anunciem que és l'últim de la temporada dedicat a la bioètica, perquè a partir de la setmana vinent alguns reajustaments en el format del primer cafè de Ràdio Estel fan que no puguem mantenir totes les seccions, però avui des de l'agraïment a la seva col·laboració saludem com sempre, la psicòloga Isabel Viladomiu. Molt bon dia.
Bon dia.
I el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També el nostre agraïment a Inés Espallargas, que aquestes últimes setmanes ens ha anat acompanyant. Ella és metgessa de família i màster en bioètica i avui no ha pogut venir, però també li agraïm la seva contribució. Sí. Per tant, heu estat un equip de tres, aquest
sí,
any.
Sí.
Avui parlarem, ja en l'últim espai de bioètica de la temporada, com dèiem, de la manca de fills. La manca de fills és una realitat que existeix i podríem dir que per moltes raons. No em vull avançar, però...
Sí, sobretot ho volíem referit a un tema que a la gent també li sona, però després potser falta les conseqüències. És a dir, que el tema de relacionat també amb les pensions. És a dir, en el fons estaríem parlant de la sostenibilitat de la societat.
Els fills són un capital social.
Això hi ha algunes persones que els agrada molt dir-ho, i és veritat. Potser és una expressió que encara s'entén poc, vull dir que això del capital social sona una mica així tècnic, però sí, és un gran bé per la societat, és a dir, és una riquesa molt, 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 molt gran, i això ha estat, durant molts anys, encara actualment, doncs moltes vegades atacat, no? És a dir, quan parles de tenir fills o de la família nombrosa, encara, lamentablement, és vist com una cosa, doncs, negativa. I això és el que ens agradaria, doncs, avui comentar una mica de la riquesa que suposa. I també penso jo que hauríem de crear un nou clima social en què el tenir un fill més, qui en tingui un, en tingui dos, i qui en tingui dos, en tingui tres, i qui en tingui tres, en tingui quatre, i qui en tingui quatre, en tingui cinc, doncs sigui vist sempre com una riquesa. I en això em sembla, doncs, important. Hi ha gent que a vegades et diu, ostres, jo no m'atrevo, no? Sí. És a dir, ho veig com...
O quan algú espera el tercer o el quart, sí, on sí. vas a parar? Li diu
sí,
un
sí,
amic seu,
no? Tienes televisión.
Bueno, però
sí, ja, és ja, sí, sí. No, però comentaris muchas veces sarcásticos sobre...
Tampoc caurem en la demagogia fàcil, però sí que és veritat que hem de...
Llavors, penso jo de veure el positiu, és a dir, en els estudis que avui volíem comentar, doncs ens parla de com l'Institut Nacional d'Estadística es planteja un límit.
Sí.
De que a l'any 2023 doncs farà crec el sistema. Ara mateix tenim dos per cada pensionista, hi ha dos, entre dos i tres cotitzants a la Seguretat Social, és a dir, això permet mantenir el sistema, i en anys de bonança inclús havia aquest superàvit que s'anava acumulant de reserva i tal, però és un xifra en números, clar, aquestes reserves que teníem, ara ja inclús estan fent servir una mica, em sembla, però serveixen per cobrir, no arribava un any, les pensions de la població, per molts de milions, de mils de milions que s'havien acumulat doncs, a l'època més de bonança, per tant, no deixa de ser aquest fons de pensions una cosa molt petita. I avui estic parlant molt jo i l'Isabel molt poc.
Sí.
Endavant, Isabel.
No, a mi el que me gustaría aportar es...
Quan deies això dels sí. béns materials, t'enteníem perfectament.
Sí.
El que passa és que, clar, l'economia familiar també és molt variada i els
sí,
casos...
Sí, però no, economia... però no puede, no se puede muchas veces referir a tú tienes hijos, tú tienes posibilidades económicas. No es verdad. Detrás hay el sacrificio de los padres que siempre, siempre ven en el hijo un don y dan, ¿eh? Se realizan a través de este acoger esta vida. Aquí está el secreto, ¿no? En todo lo que es aparente. Pero sí que es verdad, Ignasi, que nuestra sociedad y cualquier oyente que nos esté escuchando lo puede percatar. O sea, ha cambiado su panorama, o sea, ha cambiado el panorama físico. Uno pasea por la calle actualmente y hay mucha gente mayor, gracias a Dios. O sea, es una verdadera conquista el que podamos vivir muchísimos años más y con calidad de vida, ¿eh? ¿Cuánta gente mayor ves paseando, cogidos de la mano, ¿eh? Barcelona ha cambiado su panorama y es que hay mucha gente mayor. Los que vemos, también hay gente que no vemos, que necesita atenciones, que son grandes dependientes y que siguen viviendo. Pero esto viene muy, muy ligado a todo lo que es la natalidad.
Sí, las pensiones dependen sí. de la natalidad, en definitiva.
Efectivamente, y esto es donde se está produciendo el gran desajuste, porque lo que es una pirámide poblacional, es una pirámide con una base grande, esta base no está. Y los políticos realmente no están haciendo esfuerzos para concretar las causas de que esta pirámide no es una pirámide, sino que no es un botijo. Es algo que por abajo no están estos niños que tendrían que nacer y que es realmente, bueno, pues el sustento del futuro de mañana.
En dades de 2010 trobem que del total de naixements, un 55% és el primer fill. El segon fill és el 34%. I el tercer fill, que seria el que permetria el recanvi generacional, estem en el 7,2.
Molt baix.
Estem molt baix. Llavors, clar...
Si es manté aquesta tendència, hi ha un any en què podria petar
bueno, el sistema de pensions. Una estimació de l'Institut Nacional d'Estadística que parla del 2023, encara que sabem que fer estimacions a mitjà llarg termini doncs moltes vegades s'equivoquen. No, ara pensem en la immigració que ens va venir doncs, aquests últims anys, que ha canviat totalment el panorama, diguem-ne, de moltes coses. No? Llavors, dic, compte, a mi em fa bastanta pena i crec que moltes vegades és, en el fons hi ha un desig d'alarmisme quan es diu en el 2050 passarà no sé què, o en el 2080 passarà no sé què, o en el 2100. No? Són unes estimacions tan així, diguem-ne, que difícils i en certa manera molt poc rigoroses, perquè hi ha molts factors que poden afectar a fer unes estimacions a tan llarg termini. Estem en el 2012, sí que podem fer una estimació, potser per ser el 2015, inclús potser arribar una mica més lluny, però dius, compte en que hi ha moltes variables que influeixen. Clar, estem en una tendència, des de fa ja molts anys, en la que està disminuint el tercer fill. És a dir, que en aquest sentit, no només estem en el 7,2, sinó que a l'any 81 era el doble. És a dir, amb uns 30 anys s'ha, diguem, reduït a la meitat el tercer fill. I això és una dada molt preocupant. Llavors, dius, en aquest sentit s'ha d'anar. Llavors, clar, aquí ens trobem també per què els polítics no es prenen realment seriosament aquestes xifres, perquè la dada no és cap secret.
És objectiva.
Potser ens parlem poc i alguna persona que ens escolti dirà resulta que no ho sabia, d'acord. Però és una dada que fa molts anys, sabem que la natalitat està malament, potser no tenim una dada concreta, però que hi ha aquesta problemàtica de recanvi generacional i que realment els que haurien de vetllar pel bé comú és un tema doncs, que això no li dona importància, o és més, encara es fan polítiques en contra de crear un marc perquè es puguin tenir un fill més. Concretament, les dones casades tenen més fills que les dones no casades. En tant i en quan s'està potenciant les unions lliures, les parelles de fet, el no casar-se, en el fons estàs creant un element que saps que això doncs, tendeix a tenir menys fills. Per tant, en aquest sentit, fins a quin punt la responsabilitat dels polítics en què es vulguin equiparar formes de convivència que no són equiparables i que, a més, no tenen les mateixes conseqüències.
Es desincentiva el compromís, per tant, exacte, doncs no hi ha la construcció d'una família sòlida no hi ha tants fills.
I és un problema que ve de més enrere. És a dir, això ja és quan el nen a l'escola i en la família se l'educa en una situació de desvinculació, en una situació de no assumir els compromisos, les responsabilitats.
La proposta és que cada persona és un bien en si misma. I sempre en política ha sido lo contrario, ¿no? La política ha mirado hacia otro lugar, ha mirado hacia todo lo que es esta crisis, lo que ha generado esta crisis tan grande de los bienes. En cambio, nos ha fijado en el bien fundamental, que son las personas humanas, cada una en sí misma. No ha potenciado, no ha ayudado a la familia a cumplir con sus funciones y el acogimiento de esta vida, de esta vida que es cada hijo. Y bueno, se constata pues esta dificultad que tiene nuestra sociedad hoy en día de vivir lo que es las relaciones familiares, las relaciones como esperamos y tienen que ser, ¿no?
Avui hem reivindicat el valor dels fills.
Jo deia, no només els polítics, sinó també les persones que a vegades el benestar material el posem per sobre de tot i ens oblidem una mica també de l'estar oberts a l'entrega, a l'amor pels altres.
I, evidentment, avui no hem volgut dir que no s'hagi de mirar també la viabilitat econòmica d'una família més o menys nombrosa, que també es pot mirar i és ben legítim.
No, s'ha de ser responsable, però aquí...
Amb responsabilitat s'hi pensi, no? Sí. Gràcies, doctor Xavier Sobrevia i doctora Isabel Viladomiu. Gràcies per avui, per tota la temporada, i també gràcies, com hem dit abans, a Inés Espallargas, que ens ha acompanyat algunes setmanes. Bon estiu i fins aviat, fins
igualment,
la tornada.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau.
Avui és la festa de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei, canonitzat l'any 2002. A l'octubre farà tot just el dia 6 d'octubre 10 anys de la seva canonització. Felicitem des d'aquí la prelatura de l'Opus Dei i totes les seves branques i accions pastorals, espirituals i teològiques. També, després que ahir el Vaticà denunciés la marginació dels sacerdots en la vida social, recordem un sacerdot exemplar com va ser Josep Maria Escrivà de Balaguer. Ens acomiadem, hem estat des de les 8, l'equip del Primer Cafè. Tornem demà a les 8. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.